Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra, cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Comencen ara i aquí les Converses Gironines amb el suport de la Diputació de Girona. I cada setmana, amb la proximitat també de la Diputació de Girona i d'en Josep Víctor Gai, aquí saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobat, els nostres oïdors i el nostre convidat especialment, que és un exemple d'empresa familiar, d'indústria familiar.
Efectivament, avui estem molt contents d'aquesta és la nostra trucada, perquè és una persona molt ocupada, el senyor Emili García, a qui saludem. Senyor García, gràcies per ser amb nosaltres i feliç migdia.
Bones, moltes gràcies per invitar-me al programa, un plaer.
El senyor Emili García, gerent de García de Pou. Abans de començar, i abans de res, el nostre condol per l'encara recent traspàs del seu pare, el senyor Lluís García.
Moltes gràcies.
La primera pregunta seria justament amb motiu de la personalitat del seu pare. Quina petjada va deixar a García de Pou el senyor Lluís?
Bueno, doncs molt forta. De fet, l'empresa, tot el creixement que ha tingut l'empresa, doncs, va ser gràcies a ell. L'empresa és del 1884, però el meu pare, un cop va començar amb l'empresa i tot, li va donar un canvi. Ell es va dedicar molt en el sector de l'hostaleria degut al creixement del turisme que hi va haver aquí a Espanya en els anys 70, i ell pues, va fer aquest canvi, aquesta transició del que era una impremta a una empresa que ja va ser bastant important, produint pues, productes d'un sol ús dedicat al sector de l'hostaleria, com són tovallons, mantels, vasos de paper, productes de cartonatge, i també va fer tot el tema d'importació de productes de Xina, que això va fer que l'empresa pues, vengués a nivell nacional i internacional fins al dia d'avui, i va fer un gran creixement a l'empresa, i avui en dia doncs, l'empresa la portem jo i la meva germana, i estem els dos pues, al front del negoci, al front del negoci, sí.
Bé, vostès, com jo m'he atrevit a dir al començar el programa, són un exemple de l'empresa familiar, que d'alguna manera forma el teixit precisament empresarial i econòmic de gran part de Catalunya. Una empresa que té les arrels en el segle XIX, i estem al segle XXI, vol dir que un dels mèrits que deu tenir, això li pregunto, és que s'hagin mantingut fidels primer a la família i després al territori. Com es fa això en més de 100 anys?
Doncs sí, tant jo com la meva germana doncs som la cinquena generació que estem al davant del negoci, i nosaltres ho hem viscut ja des de petits. Nosaltres ja des de petits, quan estàvem a casa, ja sigui a l'hora de sopar, sempre hem parlat de feina, els meus pares sempre hem parlat de feina. La meva mare també és una empresària, també té una botiga de productes de material d'oficina, que es diu Emiliana, i bé, sempre hem viscut el negoci a casa des del primer dia, des de ja ben petitets. I sí, doncs som la cinquena generació, un clar exemple d'una empresa familiar catalana, sí.
Podríem dir que aquesta empresa no hagués estat possible de no existir el ferrocarril, no?
Bé, si es diu així, sí. Però és veritat,
en certa forma.
El fundador va ser el senyor Lluís Crespí, que va venir de València, es va estar aquí a Figueres, i va ser el que va crear l'empresa García de Pou fa els anys, els 1880 i pico, sí. I és així com vostè diu, sí.
Bé, parlem d'una empresa familiar, però a veure, García de Pou ha arribat a pics de donar feina a més de 300 persones. Sí. Aquí, per tant, doncs vol dir, algú diu que amb un empresari, en una certa ocasió li van preguntar, diu, vostè quants treballadors té? I va dir, diu, 100, així té 100 problemes. No? Però, a banda d'això, de l'anècdota, a veure, jo crec que s'ha de valorar doncs, aquesta creació de llocs de treball. Suposo que tampoc és fàcil, perquè en més d'un segle vostès deuen haver passat per tota mena de situacions. com són aquestes relacions amb el personal? Que això és molt important en una empresa familiar, a més.
Sí, sí, pues és com vostè diu, eh? La nostra empresa ha passat per molts alts i baixos. Hem passat també moments molt bons, moments molt difícils, i ens hem anat adaptant cada cop a la situació. Però la veritat que, com vostè diu, tenir tanta gent treballant, doncs per un costat és un motiu d'orgull, perquè a nosaltres ens agrada molt crear llocs de treball i ser propulsors de l'economia i tot, però també és un tema de responsabilitat, no? Perquè, clar, és una gran responsabilitat, però que no tenim cap por en tenir-la, i estem molt orgullosos de tenir-la, i esperem que més endavant pues, podem encara crear més llocs de treball i estem sentint molt contents d'això, la veritat.
Bé, vivim una situació un tant particular, amb tota la situació vírica i de la pandèmia, i vist des de fora, suposem que en el seu cas, igual ens equivoquem, i disculpi si és així, però es dona la sensació de que deu ser una mica una sensació un tant agredolça, en tant en quant el sector de l'hostaleria doncs, s'ha vist molt afectat, però també és cert de que s'ha potenciat molt el factor del delivery, de l'entrega domiciliària, i el qual imaginem que deu haver sigut també positiu per una empresa com la seva, molt especialitzada en aquest camp.
I tant. Nosaltres, per exemple, amb tot el tema de la pandèmia, nosaltres ens ha afectat moltíssim, perquè el 100% dels nostres clients es dediquen a l'hostaleria, a la restauració, i molts dels nostres clients doncs, han estat tancats. I això, doncs, tenim moltes seccions productives que han estat parades. Per exemple, tenim seccions com les seccions de tovallons, com les seccions de mantels, les seccions de bosses, que han estat molt, molt baixes de feina, però, per al contrari, altres seccions de la nostra fàbrica pues, han estat treballant a tres torns, com són les seccions de tovalloletes refrescants, en les quals ens hem adaptat i hem fet unes tovalloletes hidroalcohòliques molt adequades per la higiene i per combatre pues, el tema del Covid. I després també tot el tema del packaging del menjar per emportar. Nosaltres hem aprofitat, ens hem adaptat a aquesta situació pues, ampliant la línia de productes de menjar per emportar. Hem tret un nou producte amb una marca registrada que es diu D-Pack, que és un producte ondulat que és molt més lleuger i és tèrmic i és un producte ideal per substituir els productes plàstics, que ha estat molt ben acceptat per tot el tema del delivery. Tot i així, les nostres ventes han baixat en aquest any, el 2020, perquè, com bé us dic, tots els nostres clients pues, són l'hostaleria i la restauració, però no han baixat tant com ens esperàvem. I, bueno, i ens hem anat adaptant, i ara esperem que, gràcies a la vacunació massiva que hi haurà, nosaltres creiem que tot això reactivarà l'economia, es tornarà a reactivar tot, i altres seccions que ara actualment estan parades pues, tornaran a funcionar a bon rendiment, com són els tovallons, els mantels, i jo crec que és una qüestió de temps, i crec que el tema de les vacunes, pues, tot això és una gran solució i estem amb molt bones expectatives de lo que serà la temporada i del futur proper, no?
Bé, la seva empresa, podríem dir, gràcies a Déu, ha tingut una projecció més enllà de les nostres fronteres. Com els han acollit en el decurs del temps els seus productes més enllà doncs, del mercat català i del mercat espanyol? Hem de suposar que deuen ser productes de molt bona qualitat i també d'un preu acceptable.
Sí. Com vostè diu, nosaltres tenim molt bona acollida amb l'exterior. Nosaltres, per exemple, tot el que és exportació, ja fa bastants anys que ho treballem, i sempre hem mirat d'oferir un producte diferencial, un producte amb un cert valor afegit, que ha estat molt, molt ben acceptat en mercats ja molt, molt madurs i molt forts, com són el mercat francès o el mercat italià. Estem tinguent, francament, bastant d'èxit i són mercats molt competitius. Ara també estem venguent molt a Bèlgica, a Luxemburg, a Alemanya ens hem introduït molt bé. Ara amb el tema dels lockdowns i la pandèmia també hem vengut molt de producte de packaging, del nou producte que hem tret de packs. Hem fet molts distribuïdors nous i la veritat que estem obrint molts de països, també a Amèrica Llatina. L'exportació ens creix molt i estem molt contents i està sent el motor de creixement que estem tenint de l'empresa. Estem veritablement molt satisfets i tenen molts d'èxit els nostres productes a l'exterior, sí, sí.
Des de diferents àmbits, senyor García, ens diuen que la digitalització de l'empresa serà clau en el futur immediat. Quins plans tenen al respecte des de García de Pou?
Bueno, nosaltres tenim un departament de digitalització que està liderat per una persona molt competent i nosaltres ja vam començar amb tot el tema de venda per internet, fitxes tècniques, tot tenir-ho digitalitzat ja fa bastant de temps. I ara estem pues, digitalitzant el taller, volem fer un programa que es diu Més per tenir una captació de dades del moment i estem en el procés de digitalitzar tot el que són logística, fàbrica, comunicació amb els clients, que tot sigui via digital, sí, sí.
Bé, mentre us preparàvem aquest programa, doncs hem sondejat, diguem-ho així, si ens ho permet, doncs alguns dels seus clients, bàsicament, el sector de l'hostaleria, i ens hem adonat que vostès serveixen, hem de suposar amb la mateixa eficàcia, empreses d'hostaleria molt importants, xarxes, cadenes hoteleres, i en canvi també amb la mateixa cura, diguem-ho així, a clients petits, el senyor que té un petit bar, un restaurant també familiar. Suposo que això és una de les característiques de García de Pou com a empresa.
Sí, sí, sí. Això meu pare sempre deia que tots els clients són benvinguts i nosaltres hem de donar resposta a tots els clients, ja siguin petits, grans, distribuïdors. Nosaltres qualsevol oportunitat de venda l'hem de satisfer i sí, sí, així ens ha sigut. Nosaltres tenim un ventall de clients molt, molt ampli i abarquem pues, clients petits, grans, tothom és benvingut i la nostra empresa està molt focalitzada al client. Nosaltres som una empresa molt focalitzada al client. Sí, sí, la veritat que sí.
Bé, nosaltres hem trobat productes elaborats per la seva empresa a llocs sorprenents, de diferents àmbits. Ho hem trobat volant a l'interior d'un avió o a l'interior d'un vaixell travessant un oceà, no?, per exemple. Com s'aconsegueix aquest alt nivell de distribució des de terres de l'Alt Empordà? Quina és la clau, senyor García?
Sí, sí, sí. Així és, eh? Nosaltres, per exemple, tot el que són cadenes de transport marítim, companyies aèries, treballem amb tres empreses distribuïdores molt fortes a nivell europeu, que es troben a Bèlgica i una altra a Anglaterra. Treballem a través d'ells moltes companyies aèries, a través d'aquests tres distribuïdors, i també directament, per exemple, treballem amb companyies com Gate Gourmet, Lufthansa, no? Nosaltres, Lufthansa és un client molt exigent, amb uns nivells de qualitat sumament alts i van optar com a proveïdor pues, García de Pou. I sí, sí, estem molt contents de treballar amb cadenes com tan importants com aquesta. Per exemple, en Creuers treballem amb Costa Cruceros, no?, que és el grup Carnival, no? Pues, amb Costa Cruceros també treballem molt a través d'un distribuïdor molt potent que tenim a Itàlia. I sí, sí, són mercats que anem fent a través de coneixement que anem obtinguent a través de fires internacionals. I sí, sí, són mercats que bueno, que ara estan parats, tot el tema de creuers i companyies aèries, però que això, bueno, això farà un boom perquè la gent té ganes de viatjar i amb la vacuna i tot, doncs tot això esperem que torni als nivells anteriors o inclús superiors, sí, sí.
Nosaltres hem de suposar que el seu sector, com tants d'altres, tenen el gran competidor, la gran competència ve de Xina, no? Els xinos ells mateixos es defineixen com la fàbrica del món. Però, en canvi, es demostra que si un producte és bo, domina o guanya el producte xinès. És així?
Sí, bueno, en quant al producte que nosaltres fabriquem, que són productes de paper i cartró, productes biodegradables i bons pel medi ambient, i haig de comentar que això és un tema també molt cíclic. A vegades, moltes vegades, Xina és un país molt competitiu amb aquest tipus de productes, però pot canviar la tendència, i crec que ara s'està canviant. Per exemple, Xina estan pujant molt tots els costos de matèria prima, tot el tema de transports marítims estan pujant enormement ara amb el tema de la pandèmia, i ara és molt més competitiu fabricar a nivell europeu que Xina el tipus de productes, productes de paper i cartró. Ara bé, Xina és un mercat sumament industrial, sumament competitiu, i nosaltres importem molts de productes de Xina. Importem molts de productes de Xina, però nostre volem tenir aquesta vacant industrial, no volem deixar de perdre-la, perquè, com li comento, depèn, és cíclic, i nosaltres comptem molt de que és molt important fabricar aquí a nivell europeu, sí, sí. I bé, tenim molta competència aquí a Europa. Nosaltres, a nivell d'Europa, tenim molta competència, però, bueno, anem adaptant, eh? Tenim una línia de productes molt àmplia. Sí, sí.
Vaig a fer una pregunta molt llarga i extensa, perquè li faré una pregunta que arrenca en l'any 1884, just quan obria el taller el senyor Lluís García. D'ençà aquella època, quin creu vostè que ha estat el millor moment o el millor record que té vostè de García de Pou des de tota la història? En què es queda?
Home, a mi m'ha quedat el que em deia el meu... quan vam començar a fer amb bosses de paper a mà, això ho recordaré molt, i després també jo crec que els moments claus van ser el meu pare, no? El meu pare que va decidir primer de tot fer productes d'un sol ús, això va ser una decisió molt important per la història de la companyia. Després també una altra decisió que va prendre el meu pare va ser fer productes d'importació de Xina, és a dir, però això ho va fer als anys 70, no ho va fer ara, vull dir... Això també va ser un tema molt clau per la companyia, i aquestes dues decisions, no? Fer productes de paper i cartró, productes de rotació, productes d'un sol ús i importar de Xina, això ha sigut la clau de que la companyia doncs estigui on està a dia d'avui.
Bé, vostè discretament ha assenyalat que el plàstic, amb les seves variants, doncs, a poc a poc es va perdent, es va retirant, i en canvi nous productes, però també els clàssics, el paper i el cartró, tornen a tenir un protagonisme important. Anirem per aquí, en el seu àmbit industrial?
Sí, sí, la nostra fa transformació de paper i cartró. Ara recentment hem comprat una onduladora per fer aquests nous productes d'EPAC, i sí, sí, nosaltres creiem firmament que l'únic o millor substitut que hi ha per el plàstic és el paper i el cartró, la veritat que sí, i creiem que, bueno, nosaltres comprem totes les matèries primes amb boscos certificats, vull dir, creiem que és la solució adequada, la més adequada, sí, sí, la millor, és un producte biodegradable, ho té tot, i crec que en el futur, bueno, iran creixent, tindran molta demanda aquests productes, sí.
Com imagina el futur econòmic en general, i en particular com adivina que serà el futur de la companyia de la qual vostè és gerent, en aquest cas, García de Pou?
La bola de cristall, eh?
Exacte.
La bola.
Valen els desitjos, valen els desitjos.
El futur no el sé, però la veritat que jo ho veig d'una manera optimista. Primer, per al tema que els hi comentava abans de la vacunació i de la reactivació econòmica, jo estic molt optimista amb això. També crec que hi haurà un boom turístic, que la gent té moltes ganes de sortir, de viatjar, i l'economia està molt tocada, però jo crec que la clau és això, és... El sector amb el que estem funcionarà, però també el tema de fer productes biodegradables, que no siguin dolents pel medi ambient, tot això és el que marcarà el futur. I jo crec que el tema de l'un sol ús té encara molta vida per davant, la veritat que sí. Bé. Un producte que estrenes tu, que es degrada, que és higiènic, que no reutilitzes, jo crec que sí, sí, que és la millor solució del paper cartró, i crec que anirà bé, la veritat que sí, soc optimista.
Bé, vostès en aquesta llarga trajectòria de més enllà, de força més enllà d'un segle, i tot i estar presents no sols en els productes, sinó en la producció en diferents punts, tant del territori espanyol com fins i tot en contactes industrials més enllà, però han mantingut una fidelitat empordanesa, si m'ho permet. La seva seu a Ordis, Vila-sacra, i hi ha un futur en la comarca, que és Vilamalla. Hem de suposar que vostès deuen vigilar aquest futur de centre de comunicació i de distribució empordanès, diguem-ho així. No? Com ho veu, això? Doncs que, bueno, el futur necessitem un gran centre a l'Empordà que ens permeti distribuir els productes, els seus i els d'altres, tantes altres empreses. Aquest futur empordanès.
Jo ho veig ideal, perquè la veritat, nosaltres aquí estem en una zona primordial. Estem, aquí no l'han portat en una zona logística que és perfecta, no?, per personalitzar tot el que són els mercats del sud d'Europa, i no només del sud d'Europa, sinó també del nord d'Europa, perquè a l'estat i la frontera nosaltres ràpidament trobem personal que parli francès, que parli anglès, trobem companyies de transport que ràpidament tenen camions disponibles per enviar el gènere a Alemanya, a Itàlia. Sempre estem en un nucli aquí que és ideal per abarcar aquests mercats d'Europa. Clar, una empresa de Madrid difícilment trobarà personal que parli francès, que pugui distribuir a Itàlia, que trobi transportistes. Nosaltres estem en una situació privilegiada. Tenim bones comunicacions, tenim a l'aeroport, tenim Barcelona a prop. És ideal. Jo, del meu punt de vista, l'Empordà és ideal per una empresa, per localitzar-se, per ficar-se una empresa. Bueno, de fet, ara estic a Amazon aquí. Vull dir que, sí.
Vostè creu que si això es compleixen aquestes previsions, aquestes grans companyies aterren a l'Alt Empordà, pot també donar més dinàmica i noves oportunitats també a empreses com la seva?
Bueno, per un sentit, ajudarà molt a la zona, això és evident, i a nosaltres, en certa manera, també, per què no? Sí. No ho veig com un perill, també ho veig com una oportunitat, sí.
Els seus competidors més importants, deixem de banda la Xina, no? Que ens queda molt lluny encara, sí. Ni a prop, però algun en surt recent, per exemple, penso doncs, en els dies que el canal de Suez doncs, va estar bloquejat, suposo que també devien ser entre alarmes importants a Xina, però els seus competidors europeus, quins són? Són els països nòrdics, sembla que allà el paper és important.
En tenim moltíssims. Nosaltres el tema és que al tenir una fàbrica tan diversificada i fer productes tan diversos, nosaltres per cada línia de producte tenim molts de competidors. Per exemple, en tovallons, doncs tenim la tira de fàbriques grosses, tant a nivell nacional com a exportació a fora, a l'estranger, supercompetitives, en cartronatge també, en mantels també, en vasos, en plats de cartró. Són empreses diferents, són empreses que són molt industrialitzades però fan un producte en concret. Nosaltres, el bo que tenim és que al fer tant productes diversos, si ens trobem un client que no podem vendre cert producte per X motius, en podem vendre un altre. I aquesta ens dona molta flexibilitat, és la gamma de productes que tenim. I sobretot productes diferencials. Nosaltres sempre mirem de fer productes pues, amb un material diferent, amb característiques diferents, per no assemblar-nos amb la competència. Sí, però en tenim moltíssima, però bueno, anem fent.
Senyor García, qui li parla és a l'Empordanès i amb residència a Vilasacra. Entendrà aquesta personal pregunta. M'entenen? Evidentment, l'any 2002 vostès van posar en marxa l'actual fàbrica d'Ordis, una fàbrica magnífica, i mantenen igualment les instal·lacions de Vilasacra. Pensen mantenir la seu a la capital del món?
Sí, nosaltres a Vilasacra segueixen estant operatives les instal·lacions, seguim tinguent estocatge de producte i per al moment, sí, no tenim pas previst fer-hi res, tenim previst mantenir-lo i seguim previst fent-lo servir com un centre logístic, sí.
Doncs és una gran tranquil·litat per als que habitem per aquells paratges. Senyor Emili García, gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat vostè molt amable. Li desitgem molta salut i molta sort amb els negocis i molta feina, que és el que portem fent durant molts anys. Gràcies.
Moltes gràcies, a la seva disposició. Un plaer, gràcies per tot.
A vostè, fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si igual.
Recordin que aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.